COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Benvinguts. Efectivament, més esports en aquesta sintonia, la de COPE Catalunya i Andorra, des d'ara fins a les 4 de la tarda, amb Cito Ramírez al capdavant dels comandaments de so i a la feina a la redacció de la Sílvia Ortiz, del Juan Arias, del Nil Baños i de la Elena Condis. Elena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A punt el top informatiu de la jornada?
A puntet.
Doncs som-hi.
Top 5.
En bàsquet, el Barça pendent del Milwaukee Bucks respecte al pivot Gustavo Ayón.
Top 4.
Els Mundials de Natació per la cinquena medalla, Ona Carbonell i Marga Crespí a la final del duo lliure a partir de les 7 de la tarda i en waterpolo femení Espanya-Uzbekistan a 2:15 del vespre.
Top 3.
L'Espanyol ja és a Barcelona amb ofertes a Dojo. Un club rus aposta per Guacasso des d'Anglaterra per Héctor Moreno i compta amb el futur de Sergio García si qualla la sortida de Soldado del València.
Top 2.
El Barça ja és a Oslo, dissabte disputarà el segon partit de pretemporada contra el Valerenga. Ahir derrota per 2-0 en el debut contra el Bayern de Pep Guardiola.
Top número 1.
El nou entrenador del Barça, el Tata Martino, arriba a primera hora de la tarda a Barcelona. A 6:45 està prevista la fotografia a les oficines del club. Després sopar amb Sandro Rossell, la presentació oficial demà a la 1 del migdia.
Entrevistes a Esports Cope.
Escoltarem a Andrés Jiménez, el mític Gimix, també a l'expresident Joan Laporta, que ha repassat l'actualitat del Barça. Sentirem a les veus dels protagonistes després del Bayern Barça d'ahir. I atenció, perquè anirem a Rosario per parlar amb una persona que ha compartit els matins durant 15 anys amb el Tata Martino.
El debat a Esports Cope.
Avui temps d'opinió amb Tomàs Guasc i Martí Brernau.
La pregunta a Esports Cope.
Avui us preguntem quines sensacions us va deixar el primer amistós del Barça contra el Bayern de pretemporada. De moment, el Lluís Virum diu que patètic, que no entén com Alexis encara segueix al Barça, i podeu anar responent donant la vostra opinió al Facebook d'Esports Cope i al Twitter també del programa Esports Cope.
No sé si és patètic la presència d'Alexis a la plantilla del Barça o patètic el que es va veure els 90 minuts ahir de Munic, que no creiem que siguin que fos patètic el que es va veure a través, en aquest cas, de les pantalles de televisió. Us recordem també, com sempre, demà és divendres, demà tenim Consultorio Vaquero, encara hi sou a temps de fer-li arribar dubtes, preguntes, suggerències o qualsevol cosa que voleu comentar amb el mític 6 del Dream Team. Ho podeu fer mitjançant aquestes vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Doncs som-hi, que comenci a rodar ja la pilota en aquesta edició d'Esports Cope.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze C58 sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
No ens entretindrem gaire. Tots teníem ganes de pilota, però ens hem de rendir també a l'evidència. L'amistós d'ahir a l'Allianz Arena no té gaire més valor que el que la plantilla agafi minuts i rodatge. El 2-0 és absolutament una anècdota. Però sí que cal dir que en aquest sentit la tria del Bayern com a rival en aquest primer o segon amistós de la temporada, que havia de ser en principi, va ser un perill. Es va veure un Bayern més rodat davant d'un Barça que va donar la cara i va aguantar el tipus, però que podria haver pres mal a Munic. Aquests temps, el marxandatge marca, mana, i s'han de donar plats atractius al poble perquè s'ho passi bé. Però el partit d'ahir no deixava de ser una incomoditat pel Barça, més enllà de morbos, retrobaments i d'altres històries. Per la propera, anem amb una mica més de compte i no hi juguem amb foc, que l'estiu és època d'incendis.
Esports Cope.
Una edició d'Esports Cope que ens aporta ja avui un minut d'or molt especial. I és que, més enllà del valor que pugui tenir econòmic, per sobre de tot això, avui el minut d'or en aquest programa d'Esports Cope està dedicat a la solidaritat.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
I és que, Nil Baños, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'esport català, com l'esport espanyol i l'esport pràcticament mundial, podríem dir que estan donant exemple de solidaritat amb les víctimes i la tragèdia d'aquest accident ferroviari a Galícia.
Doncs sí, després del descarrilament del tren ahir prop de Santiago de Compostela, les mostres de suport i de condol arriben de tot arreu i l'esport català s'hi ha sumat. Institucions com el Barça, l'Espanyol, el Sabadell, el Girona o el Circuit de Catalunya han difós les seves condolences i el seu suport i ànim als afectats. I no només han sigut missatges de carència institucional, sinó que des d'ahir molts esportistes catalans en perfil a Facebook i sobretot a Twitter han mostrat la seva consternació, tristesa i han volgut transmetre ànim i forces a tots els afectats, molts d'ells utilitzant el hashtag Ànims Galícia o Ánimo Galicia. Ho han fet, per exemple, Víctor Valdés, Piqué, Cesc, Bartra, Tello i Sergi Roberto del Barça, també jugadors catalans joves com Déu Lufeu, Muniesa, Fontàs i Martí Riverola. I la cosa va més enllà del futbol, ja que també s'hi han adherit jugadors de bàsquet com Pau Gasol i Xavi Rabasseda, pilots com els germans Àlex i Marc Márquez, els germans Aleix i Pol Espargaró, Dani Pedrosa, Maverick Viñales i Àlex Rins, el tercer classificat de l'últim Tour de França com és Joaquim El Purito Rodríguez i gent del futbol sala com l'excapità blaugrana Javi Rodríguez. Comentar també que totes les proves que es disputin avui dels Mundials de Natació de Barcelona es guardarà un minut de silenci per retre homenatge a les víctimes de l'accident.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Tres de la tarde y 28 minutos. Vamos a ir entrando en materia. Yo no sé si hoy será el último día ya que abordaremos en profundidad el análisis de la figura del Tata Martino, pero teníamos una proposición muy tentadora encima de la mesa. Nos vamos hasta Rosario, hasta Argentina, con una persona que ha compartido 15 años, durante 15 años, mañanas con el Tata Martino. Hombre, no es familiar, pero casi casi. Nos vamos hasta Rosario, como digo. Javier Guijares, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien.
Saludos a toda España.
Encantados de saludarte, Javier. Tú trabajas ahí, en Pan y Manteca, ¿verdad?
Sí, yo soy mozo de Pan y Manteca.
Y resulta que Pan y Manteca es el lugar donde el Tata Martino acude cada día a desayunar, o acudía hasta ahora cada día a desayunar y a tomarse los alimentos del día.
A desayunar, a tomar su cortadito con sus amigos acá desde hace 20 años más o menos.
Bueno, ¿y cómo es? ¿Cada día pide lo mismo, su cortadito? ¿Es un hombre de menú fiel o te va cambiando?
No, toma su cortadito, es un vaso de jugo que le llevábamos, pero siempre cortadito, uno o dos cortaditos.
¿Con mucho azúcar o con poco azúcar?
Poco azúcar.
Poco azúcar. Por lo que me comentas, el Tata es un hombre cafetero.
Cafetero full.
Bueno, y ahí también se reúne y hace pues tertulias y charlas y encuentros con sus colaboradores y con sus amigos, ¿verdad?
Con sus amigos más que nada, sí, con Pautazo, toda la mesa acá de Newell, que hace mucho tiempo que tienen su mesa acá y hablan mucho de fútbol.
Oye, pues
una mesa muy divertida.
Pues igual, Javier, aparte de una mesa muy divertida, ahí en Pan y Manteca se toman decisiones importantes en cuanto a fútbol.
Sí, lo ayudan un poquito. sí, hablan mucho de fútbol y sí, tiene sus colaboradores acá, pero más que nada amigos también.
¿Y desde cuánto hace que el Tata Martino acudía ahí a Pan y Manteca a desayunar?
Sí, 15 años por lo menos.
¡Madre mía! 15 años.
Hace 15 años que trabajo acá y desde que yo estoy ya hacía un par de años que venía.
Un par de años. Bueno, oye, ¿alguna curiosidad, alguna anécdota? 15 años dan para mucho, Javier. Igual algún día pasó algo que es digno de recordar.
Y sí, muchas bromas. Cuando Newell juega la final de la Libertadores, lo mandan a un amigo a hacer los tracks para la presentación y hasta el día de hoy le hacen chiste porque dice que hizo mal los trajes y lo hizo con las mangas 3/4. En vez de hacerlo largo, lo hizo corto. Así que hasta el día de hoy, esa es una de las anécdotas que yo escuché.
Igual por eso es más devoto del chándal que no de los trajes.
Sí, él es más tranqui.
Oye, ¿os deja meter baza cuando está él hablando con Pautazo? ¿Os dejaba meter baza? ¿Llegabas tú cuando le servías el cortado? Tata, poned a este jugador aquí, a este, quitarlo al banquillo.
Sí, yo estoy enojado porque nunca me dio una oportunidad a mí. Yo juego al fútbol y nunca me dio una oportunidad.
¿Ah? ¿Y de qué juegas?
Nah, delantero, pero ahora estoy gordo, no puedo jugar.
No, te iba a decir, igual, pero claro, con Messi, con Neymar, con Pedro, la cosa está muy complicada.
Y yo tengo un estilo parecido al de Saviola en el juego.
Bien. Estilo habilidoso como el del conejo. Oye, Javier.
Como el del conejo.
Ahora que no nos escucha el Tata, ¿os deja propinas?
Sí.
¿Y es generoso?
Sí, camisetas, llores de los equipos donde estuvo, entrada para los partidos, nada, gente muy buena.
Oye,
le vamos a pedir la camiseta de Messi, pero un shortcito por lo menos, unas medias.
No. Oye, Javier, por pedir que no quede la camiseta de Messi. Sí, hombre, sí, por supuesto, hombre, por favor. Si no, ya nos encargaríamos nosotros aquí desde Sports Cope de hacer alguna gestión a ese respecto. Oye, se lo tenía muy callado el Tata, ¿eh?
Sí, creo que lo sorprendió también. Fue una sorpresa, creo que no sabía nada él. Creo, no sé, me parece a mí.
Te lo digo porque hemos hablado con Paulo Rosso, hemos hablado con su gente y prácticamente hasta que no estuvo la cosa en los dos o tres últimos días, no dijo a nadie que estaba en conversaciones con el Barcelona.
No, no dijo a nadie. Acá no se había escuchado nada tampoco. Uh-huh. Ni el grupo de él, nada. Así que se ve que lo tenía él solo. Uh-huh. Hasta que no se dio, digamos, no quiso confirmar nada. Hasta el día anterior yo le pregunté y me dijo que no, que todavía no estaba y... vino recién el día que se confirmó. Uh-huh. Pero muy tranquilo, tomando café con su amigo acá, como siempre. Como marca él, como es su vida.
Por lo que se refiere a vosotros, ahí en Pan y Manteca, nadie duda de que el Tata va a triunfar en el Barça.
Sí, ni hablar, le va a ir muy bien. Y aparte, en Rosario está todo convulsionado y yo calculo que la gente del fútbol está toda contenta. No solo lo de Newell, sino yo soy hincha de River.
Ah, bueno.
Y acá en Pan y Manteca hay muchos hincha de River y estamos todos contentos.
Oye, la última, Javier. Ahora ya sí. Solo os queda... hacer ahí en Pan y Manteca algún combinado, alguna especialidad, alguna bebida o algún plato que se llame Tata Martino.
Ah, es verdad, qué buena idea.
Claro.
Es verdad, sí, se lo voy a decir a la dueña.
Pues mira, ya mismo, ya puedes proponerle a la dueña que igual con un poco de suerte te compra la idea y te sube un poco el sueldo.
Bueno, te paso un porcentaje después por la idea.
Pues nada, no hay problema, lo hablamos más adelante. Javier Vijares, mozo de Pan y Manteca, ha sido todo un gustazo hablar contigo. Fuertes abrazos desde Barcelona.
Bueno, un saludo a toda España. Un abrazo. Yep.
En fa l'efecte, demà és la presentació, recordem, del Tata Martino, que ara mateix doncs, deu estar a punt d'arribar a Barcelona, arribada prevista a les 5 de la tarda. Recordem, avui, 6:45, primera sessió fotogràfica a les portes de les oficines del Camp Nou, després, posteriorment, sopar amb Sandro Rosell, amb Josep Maria Bertomeu, amb Antoni Zubizarreta, i demà, el gran dia, signatura de contracte, un altre fotocall i la presentació a la 1 a l'Auditori del Futbol Club Barcelona. Jo crec que de mica en mica anirem deixant de parlar del Tato i potser comencem a parlar d'aquest central que diuen que suggerirà a la cúpula directiva del Futbol Club Barcelona, Virgini. En qualsevol cas, tenim el Futbol Club Barcelona a la plantilla, ja a Oslo. Cap allà marxem. Silvia Ortiz, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat el viatge?
2 hores i quart de vol, des de Munic. Bon viatge, arribada amb moltíssima calor. Estem a un país nòrdic, però 24 graus de temperatura a la capital de Noruega, en aquesta ciutat Oslo espectacular, perquè està envoltada per boscos, perquè té més de 300 llacs al seu voltant. És, de veritat, molt bonic l'entorn. Ha arribat l'equip a 2:15 del migdia, directament cap a l'hotel de concentració, perquè aquesta tarda s'entrenarà a les 7 de la tarda. Abans sentirem parlar Sergi i Roberto, que va ser un dels destacats en el partit d'ahir a Munic. L'equip cansa perquè el partit d'ahir, aquest 2-0 contra el Bayern de Guardiola, va ser molt exigent. Es va notar molt que l'equip de Guardiola porta pràcticament un mes entrenant-se i el Barça pràcticament una setmana. Fins i tot a la primera part, on va sortir l'equip amb tots jugadors del primer equip, amb Leo Messi de capità, el Barça va patir. Pinto va salvar més d'una, Adriano també alguna sota pals. A la segona part, Jordi Roura va canviar tot l'equip, va posar tots jugadors del Barça B, tret d'Oyer a la porteria. També ho eren amb el braçalet de capità, i l'equip va resistir, fins a 4 minuts al final, que va arribar el segon gol de Mandzukic. La veritat és que déu-n'hi-do el que va aguantar l'equip, tot i la prova, que serà la més exigent d'aquesta pretemporada, i ja a l'espera del pròxim partit, del segon partit, aquest dissabte contra el Vålerenga. El Barça ja ha anunciat que lluirà braçal negre i que es farà un minut de silenci per les víctimes de l'accident de Galícia, que era una altra de les notícies que es comentava avui a l'expedició. Com dèiem, aquesta tarda, entrenament a les 7 a les instal·lacions del Vålerenga.
I l'amistós d'ahir a l'Allianz Arena, que ens donava l'oportunitat d'anar tancant diferents fronts que estaven oberts, com per exemple la influència més gran o més petita de Leo Messi en el fitxatge i en l'arribada del Tata Martino.
Sí, va parlar després del partit Leo Messi, tenia especial interès en deixar molt clar que ell no ha tingut res a veure en el fitxatge de l'entrenador argentí.
No, yo no tengo nada que ver con eso, ni tengo que explicar nada. Eso es un tema del club, que el presidente y lo que tienen que decidir, decidieron que era él el entrenador, y yo muy contento de que venga. En su momento dije que era un gran entrenador, que demostrase las cosas bien por lo que hizo el Newell en el tiempo que estuvo, pero nada más, yo no tengo que explicar nada, pues no tengo nada que ver en eso.
Sensatito. Sense Tito, sense Sandro, Sílvia, l'amistós perdia una mica més de morbo, però també calia que Pep Guardiola tingués la seva darrera paraula, sobretot en el tema de Tito Vilanova.
era un dia de retrobaments, Leo Messi va explicar que no s'havia trobat amb Pep Guardiola, potser per l'accidentat que va ser el partit, perquè recordem que els equips han arribat tard a l'estadi, que el partit va començar amb 18 minuts de retard per un col·lapse circulatori que hi havia al voltant de l'Allianz Arena, potser per això no hi va haver temps de Messi de saludar Pep Guardiola. El fet cert és que Pep Guardiola, just després del partit, va fer la seva roda de premsa, on va voler tancar el tema Tito, va parlar també del fitxatge del Tata i va parlar també del partit que s'acabava de disputar.
Respecte al Tito i respecte en pertany a ell i a mi, a la seva família, a la meva família, i aquí queda. Es pertany només a nosaltres, a ningú més.
Solo puedo decir, primero desearle evidentemente mucha suerte, y luego si el Barcelona ha escogido, ha decidido que es el entrenador elegido, el entrenador escogido para poder hacerlo, pues es que seguro que tienen mucha información más de la que tengo yo como para que siga funcionando. Por tanto, desearle mucha suerte.
No puc negar que és un partit especial per mi. Jugar contra molt d'aquests jugadors que conec força, que tant em van ajudar a poder, per exemple, estar aquí. Veure'ls allà doncs sempre fa una mica, però ens hem intentat centrar en el partit. Sabem que és sempre el Barça, és un equip dificilíssim.
I amb tot això, Sílvia, igual potser el que millor s'ho va passar va ser el Thiago Alcántara.
Sí, va passar pel vestidor del Barça després del partit de saludar els seus excompanys i explicava les seves sensacions.
Necesitaba ese cambio, simplemente fue una decisión mía, creí que era el momento y simplemente fue una decisión muy personal. Pues lo acabo de explicar porque creí que debería cambiar y ya está.
¿El cambio de entrenador en el Barça uno piensa qué hubiese pasado si me hubiese quedado?
No, claro que no. Yo de verdad que felicito al nuevo entrenador del Barça por haber llegado, pero jamás hubiese deseado que le hubiese pasado nada a ti.
Les impressions de Thiago Alcántara, de Pep Guardiola, de Leo Messi, insisteixo una vegada més. Lo més important és que ahir el Barça no va prendre mal independentment de la derrota. Ens oblidem d'alguna cosa, Sílvia?
No, només dir això, que aquí passa el que té Pep Guardiola, que Thiago va fer un bon partit, però que diuen a Alemanya que no és titular en aquest equip, perquè ahir li faltava Götze, li faltava Javi Martínez, encara porta pocs dies d'entrenament i no va poder jugar ahir. Veurem quin paper té Thiago en aquest equip.
Ja m'ha pres alguna paraula en noruec o encara no?
No, encara no. No ens ha donat temps. Demà doncs us explico alguna més.
Doncs si és així, fins demà, Sílvia. Bona tarda.
Una abraçada. Adéu.
La Sílvia Ortiz, intentant aprendre paraules en noruec. A córrer cuita. Juan Arias, bona tarda.
Hola, José Luis, bona tarda.
A tot això, en aquest dijous 25 de juliol, amb l'arribada del Tata, amb la ressaca del amistós, amb tot el que portem, també amb l'accident ferroviari a Galícia, ha parlat i ha tret el seu fusell, i de quina manera, Jan Laporta.
El expresidente del Barça, que ha criticado en un acto promocional de la presentación de un libro a la actual junta directiva del Barça, ha criticado varios aspectos, yo diría que prácticamente todos. Por ejemplo, los últimos traspasos de Villa y Thiago, la demanda que interpusieron contra él y sus compañeros de la junta directiva del propio Joan Laporta. Ha dicho que pretenden eliminar la herencia que dejó el mismo Joan Laporta, que dejó el mejor Barça de la historia, y de enfrentar a personalidades del barcelonismo como Guardiola y Cruyff. Les ha acusado de ser neonuñistas y de no haber querido eliminar los sismos. Ha también criticado al ex presidente del Barça, José Luis Núñez, que dice que ha hecho unas declaraciones patéticas, al que ha calificado como gurú de la actual junta y ha dejado entrever que no está muy bien de salud. Y también ha dado el ok a la llegada del Tata Martino como técnico del Barça. Y si eso hace feliz a Leo Messi, mucho mejor. Todo eso esta mañana en una librería, Joan Laporta.
Jo he dit neonuñisme perquè realment tenen tots els tics d'aquell passat per mi doncs, fosc i tenebrós que hem tingut i que doncs, ja ho havíem reconduït i sembla ser que torna. Aquesta manera d'actuar complexada, d'actuar amb manca de transparència, amb manca de cultura democràtica, de forma carrinclona, poc moderna. I aquesta obsessió per tenir-ho doncs, tot controlat, aquesta obsessió per destruir tot el que ells no han fet, aquesta manera doncs, barroera d'actuar, per mi això és el neonuñisme. No donant la cara, és aquella manera de fer les coses de fer-se els que no han trencat mai un plat, intentant doncs, tocar la fibra del barcelonisme, pròpia de persones que no han madurat prou. I amb la veritat s'acaben els enfrontaments i s'acaben tots aquests ismes. Però què passa? Que hi ha alguns que els interessa mantenir aquest enfrontament. Li va interessar al senyor Núñez, i encara sembla que li interessi, doncs, al seu moment, enfrontant-se amb el Cruyff. I ara, doncs, el president d'ara ha preferit mantenir un enfrontament amb mi, amb el Cruyff, amb el Guardiola. Doncs li interessa el tenir a l'enfrontament, o li interessa crear una corrent dins del barcelonisme, que és el neonunyisme, defensat, doncs, pels que estan ara, i enfrontat amb els qui, doncs, hem, doncs, buscat sempre la veritat en el club i hem defensat un altre model de club. I en aquest sentit, doncs, bueno, mantenen un enfrontament, fixis tu, fixis vostè, amb mi, amb el Cruyff i amb el Pep, que ha estat ja a l'últim, no? Després de que ens vulguin fer veure, doncs, que el Pep no, com si no fos el responsable de tots els èxits esportius que hem tingut els darrers anys. Seguro que hay una explicación en el tema de Villa. Seguramente hay una explicación en el tema de Thiago. A lo mejor proviene de un error, de una equivocación, y se ha de explicar. En este sentido, yo lo que encuentro es eso, que no van de cara y que no actúan de forma transparente. ¿Qué pasa? Que lo que ha sucedido con la cláusula de Thiago, ¿que se les tendremos que imputar esta pérdida que ha tenido el club a su gestión? Estamos hablando de una diferencia entre 90 y 18 millones. Bueno, pues estos razonamientos, que son bastante ridículos, si profundizas en ellos, porque hay una explicación siempre, puede ser un error. Villa es un jugador que es un jugador internacional, que ha ganado una Copa del Mundo, que ha ganado Copas de Europa, Champions. Esto se explica, pero es que como no se ha explicado, entonces pues es lógico que hayan multitud de interpretaciones. La mía no va a ser una más, porque no la voy a dar. Jo crec que és una decisió que està bé. Si es declara guardiolista, doncs jo crec que és un home ja intel·ligent. Em va sorprendre gratament el fet de que digués que és ell qui s'ha d'adaptar al sistema. Penso que aquest home ho fa d'una manera assenyada i intel·ligent, i per tant em porta a pensar que és una decisió que està bé. Si esto ha de tener contento a Leo, esta decisión ha de tener contento a Leo, pues bienvenida sea. Si tiene una buena relación con el mejor jugador de la historia del fútbol, seguramente, y el mejor jugador del Barça, y si Leo ha dicho que no ha influido, es que no ha influido, pero evidentemente, siendo de la misma nacionalidad, seguro que tienen buena relación, por lo tanto, bienvenida sea. Yo es que, precisamente, es una de las virtudes que veo en la decisión.
Extracto, José Luis, de lo mejor que ha dicho esta mañana. No se ha quedado corto, no se ha cortado un pelo el expresidente del Barça, Joan Laporta, que ha añadido que está contento por el fichaje de Guardiola por el Bayern de Múnich, porque ha dicho que el técnico de San Pedro encaja perfectamente en la filosofía del conjunto alemán y que seguramente tendrá éxitos, y que está triste pero a la vez convencido de que se va a arreglar esas diferencias que mantienen entre Guardiola y Tito Villanova, porque además de que ellos sufren, sobre todo Villanova por evidentemente sufrir una enfermedad muy importante, sufren los dos, sufre el propio Laporta y también sufre el barcelonismo.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Un debat que avui compartim, com sempre, amb Bracafé, amb Tomàs Guas. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, guapo, bona tarda.
Martí Perarnau, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bueno, jo suposo, Tomàs, Martí, que lo principal, el Barça ahir no va prendre mal a Munic, que d'això es tractava.
Hombre, sí, però, bueno, sí, clar, va prendre mal que et fotin 7 o 8. Jo sempre, jo recordo, vaig comentar l'altre dia, va dir una vegada, al Madrid de Boskov, que es va atrevir a anar amb dos entrenaments a jugar amb el Bayern i van fotre 9 a 1, però, bueno, aquestes coses de l'estiu que passen, no? Bueno, un partit més, és que no sé què es pot parlar del partit d'ahir, la veritat. Jo vaig preferir anar-me al waterpolo, quan vaig tornar vaig veure una estona amb diferit, i bueno, el que esperava, pues un equip de circumstàncies, dels nanos, el Messi desapareix d'un combat, com és normal, i el Bayern pues, més rodat. Jo crec que si va endavant li fa 8 gols i no va anar-hi, pues 2-0, està bé.
Per això hem convidat el Martí, perquè ens apropi les impressions particulars veient el Barça, i si té alguna referència que l'hagi arribat des d'Alemanya.
No, la mateixa sensació del Tomàs, que sí, que el Barça no va prendre mal en un partit que potser no era el més adient per una temporada tan que es porten tan pocs dies, però afegiria el Bayern tampoc va prendre mal, en el sentit ahir li importava molt poc aquest partit. Ells tenen l'objectiu de dissabte de la Supercopa, que és un objectiu complicadíssim, perquè és un... la Supercopa Alemanya es juga a un sol partit amb el camp de, diguem-ne, el segon classificat a la Lliga, no? I aquest any, doncs, dona la coincidència que aquest segon classificat és el Borussia Dortmund, el partit es juga a Dortmund, 82.000 entrades, públic, lògicament, ja el coneixem, el públic de Dortmund, abocat amb el seu equip, com és normal, i rebent a Wembley. Per tant, és un partit complicat pel Bayern, i ahir pues, ho van prendre amb aquest condicionament. El seu objectiu també era no prendre mal.
A més, amb tota aquesta problemàtica, la logística que no va anar del tot bé, la possibilitat de reduir les dues parts a 40 minuts, després no, van jugar 45, una mica tota correcuita, la qual cosa demostra, Tomàs, que a tot això del marxandatge està molt bé, però que cal anar amb compte, que igual potser Bayern-Barça per temporada no és una bona idea.
Sempre s'acaba Menotti, los tiempos del negocio se comieron del fútbol, y es una veritat que contempla. No, no, és que realment, a més, si tu mires bé, que deia el partit, que pinta un Bayern, un Barça, Bayern, Múnich, Bayern, Múnich, Barça, Bayern, com vulguin, un 24 de juliol. És una cosa de bojos total, o sigui, vull dir que no té cap sentit. Llavors, tot el que comença, o sigui, el que ja entra malament, pues, normalment no acaba gaire bé. Bueno, pues lo que diem, que la fase aquesta de no prendre bala, sempre la resumís tot.
Bueno, no, anem al següent nom, Tata Martino. Martí, què et sembla?
Em sembla un bon entrenador, amb un currículum excel·lent, evidentment amb els interrogants de com s'adaptarà al futbol europeu, però són uns interrogants petits, i que arriben un moment molt convuls al Barcelona. Jo crec que el moment del Barcelona és un moment de cruïlla absoluta. Jugadors que han sigut puntals absoluts en aquest equip, en aquests moments podrien estar en fase de no ser-ho ja, però no sembla que estiguin per la feina de facilitar la tasca del procés de recanvi. És evident que tots els focus de l'equip han anat centrant cada dia més amb el Messi, i això és molt bo per una banda, vist l'eficàcia i els seus rendiments, però per l'altra també totes les energies s'han anat abocant amb ell i per tant s'ha anat hipotecant molt cap amb ell. Bé, la suma de tots aquests factors fa que s'arribi en un moment realment convuls i realment complex, és a dir, el que té els interrogants, diria més, no és el senyor Tata Martino, és el Barça, l'equip del Barça. Encara que ell hagués d'entrenador el mateix Pep Guardiola o el Tito Vilanova, tindria els mateixos interrogants sobre quin serà el seu rendiment. Té coses molt positives, com l'arribada de Neymar, el gran nivell de jugadors que ja tots sabem, de Iniesta, de Busquets, etc., però té uns interrogants de futur immediat que s'han de resoldre. I, per tant, té una feina complicada.
Llegeixo entre línies. És que, clar, no sé qui comentava aquest matí per la redacció. Clar, indiscutibles. Busquets, Xavi i Iniesta si estan en plenitud de condicions. Molt bé, bueno, però Xavi potser l'hem de pensar en dosificar. Iniesta anem amb compte. Busquets no pot jugar-ho tot. I llavors trobes que la segona unitat és Son, Cesc, i a partir d'aquí, doncs, Jonathan, Sergi, Roberto... Anem amb compte, eh?
Això, home, però anem en compte amb què? Per guanyar el Levante? Anem en compte? Això, el Barça i el Madrid, al final, això ha derivat, querido Gil, en 8 partits a l'any. I això és el principi dels mals del Barça i del Madrid. Que quan s'han de posar les botes de muntar, com l'any passat, 4-0 i 4-1. Oiga, que la Bundesliga és millor? No, però és més seriós. És més seriós. Vull dir, aquell Barça fanàtic de la pressió davant, de recuperar la pilota, de que t'arrollava, no et deixava sortir, això ha passat la millor vida fa 2 anys. I em diràs, escolti, és molt humà, sens dubte. Ara, el que diu el Martí és tal qual. El Neymar no arregla cap dels problemes que té el Barça. El xou, tot el que vulguis, el dia que el dispari el xou, faran un gol penjant-se del travesser. Serà de circo. Ara, escolti, vostè té els mateixos problemes que tenia fa un any. Què passa? Perquè vostè l'any passat vostè va guanyar 18 partits de Lliga a la primera volta, doncs aquest any potser guanyarà 24, si s'hi posa, perquè cada vegada és pitjor. Ja crec que l'últim porro que se'n va al soldat, o millor. Llavors no sé qui quedarà per jugar aquesta Lliga espanyola. Bueno, llavors que tu dius, escolti, vostè ha resolt una sèrie de problemes per els partits amb el Madrid i per els quarts de final eren davant de la Champions. Escolti, és cert, no hi ha una renovació fàcil. Parlo també, podia parlar, que són pràcticament els mismos perros con los mismos collares la selecció espanyola. És evident que el Barça necessita una renovació i que influeix molt amb la veu del Guardiola, això. Ara, qui ho fa, això? qui li diu al Xavi, en Xato, en comptes de 60 partits, has de jugar 30? Ah, qui li diu al Xavi Alonso que el 30 partits jugava l'any de Ramendi, aquest? Diu, coño, és que a lo mejor lo hace bien y el que no va al Mundial soy yo. Llavors, totes aquestes renovacions són molt complicades perquè anem a parar a l'última història, que és que el jugador de futbol és un egoista químicament puro i no t'ho posa fàcil. I com diu el Martí molt bé, tot això deriva, tant aquí com allà, al Messi contra el Cristiano Ronaldo. I això no és bo. No és bo perquè el dia que t'enganxa el Bayern Múnich, que per mi és el millor equip d'Europa, i no perquè ha guanyat la Copa d'Europa, sinó perquè té millor entrenador que l'any passat. I dos reforços extraordinaris, pues llavors quan t'agafa un equip d'aquests, que hi ha pocs, és cert, les mancances surten.
M'amagaré perquè no tinc idees i li proposo al Martí que porti solucions a el que està comentant el Tomàs.
Solucions? Uf! No, a veure, és que el que està explicant el Tomàs és la pura realitat. El problema és del futbol espanyol. El problema és del futbol espanyol. Clar. Perquè ell acaba de mencionar el Bayern, però oblidem si volem del Bayern. Parlem del Borussia Dortmund, del Manchester City amb un entrenador...
Del
Paris Saint-Germain, del Manchester United, podem posar entre en dubtes, del Chelsea, del Mourinho. És a dir, aquí hi ha dues grans divisions europees. Unes que juguen algunes lligues nacionals, algunes són competides, com l'anglesa, com la pròpia francesa, com la italiana, bastant l'alemana, i altres no són gaire competides, com l'espanyola. I de segon nivell, que és, bueno, i ara ens juguem els quartos a la competició europea, i aquí la competitivitat és molt, molt més gran. Això és un problema del futbol espanyol. Escolti, jo sóc el futbol espanyol, què vull ser quan sigui gran? L'altre dia va venir el director executiu de la Bundesliga a Espanya, va reunir un grup de periodistes a Madrid i va explicar què volen ser quan siguin grans. I el Gavi Ruiz de Canal Plus li va dir, escolti, vostès quin plan tenen per ser la millor lliga del món? I la resposta va ser impactant. Nosaltres no volem ser la número 1. Perquè ser la número 1 ens significaria deixar anar masses diners per jugadors. Nosaltres volem ser la lliga més atractiva pel públic, més equilibrada financerament i més igualada esportivament. Aquí. Ells saben el que volen ser.
No sé si
el futbol espanyol sap el que vol ser.
Doncs aquesta és la pregunta.
Escolta, no, una cosa, la cosa que li preocupa al senyor Tebas, que és que està preocupat, és el futur del Deportiu de Catalunya en aquest moment, que jo ho entenc perfectament, vull dir, és el president de la Lliga Professional i tinc un històric agonitzant-lo. Ara, la resta, el que és competició, és que ha deixat d'existir, nen. No pot ser, mira, fa dos anys el Madrid va ser campió amb 100 punts i 120 gols, i tu dius, coño, això és una marca per 50 anys. L'Atlètic va igual l'any passat.
Ja veurem què és el que passa. Tomàs, Martí, moltíssimes gràcies.
Adiós.
Abraçades.
Adéu-siau.
A l'estiu, a Bracafé es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de
Ronda Sant Antoni 52, plaça Pes de la Palla i Rosselló 475.
A Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 7:45 del matí i dissabtes de 9 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar, Esports Cope.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es súper derecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
Arriba Dani y arriba la hora de hablar al español. Javier de Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿O acaso marcha o no marcha?
Bueno, pues dependerá de las ofertas que vayan increciendo por parte del español. La última estamos ya hablando de 6 millones de un equipo ruso. El español de momento sigue sus 13 de no vender. Pero si el jugador presiona, aunque ya sabemos que en Garros hubo una reunión entre los representantes del jugador, el presidente Joan Collet y también estaba José Luis Morlanes, el máximo responsable económico, y la idea es aumentar el contrato a Guacaso. Claro, si llega una oferta a partir de los 7 millones, yo ahí ya con el as en la manga, lo veo complicado que se pueda quedar. Pero bueno, 7 millones son muchos millones para un jugador que creo que costó 400.000 euros.
Més ofertes. M'han dit que el Cardiff ha pujat la seva proposició per Héctor Moreno fins als 5 milions d'euros i que l'Espanyol demana 10 o 12.
Si Moreno se va al Cardiff, es su muerte deportivamente, como la de Forlín en Qatar, que hoy ha sido presentado. Por cierto, me parece bien, si Moreno se quiere ir, que alguien pague 10 millones.
I el que està clar és que continuem pendents d'una banda, Sergio García, de l'altra banda, Samuel Rosa. Però estic cansat de parlar de Samuel Rosa.
Pero lo de Rosa lo dejamos cuando sea, ¿vale? Fetén, habemos Rosa, habemos Rosa. Mientras tanto, lo dejamos ahí aparte, porque se dice que hoy posiblemente se llegue ya a un acuerdo definitivo con el grupo inversor. Y el tema, Sergio, está como ayer. Cuando el soldado se mueva, los de infantería se mueven también.
Bueno, doncs anem a veure què és el que passa en les properes hores. Després de
sí, porque es que dependemos mucho de este tema. Si es el Valencia necesita primero vender a Soldado, que se lo compre el Tottenham por 30 millones, cuando por cierto, que eso también afecta a otro equipo. Si el Tottenham compra a Soldado, necesita dinero y por lo tanto vender a Bale. Es decir, efecto dominó, que puede salir rebotado el Español si al final el Valencia decide ir por Sergio García. Pero lo mismo que en el tema Moreno, a partir de 10 millones.
Molt bé, ha parlat Abraham després de l'entrenament d'avui, ha dit que no veu preocupada a la gent que és susceptible de deixar la plantilla i que no té por de la competència en el mig del camp. Ens queda algo positiu, Javier?
Todo, que hay ilusión, ganas y esperanza de hacer una buena temporada, que seguro que saldremos 11 al campo el día 17, el 18 o el 16, cuando comience la liga. Yo estoy esperanzado y con Estrella Damm, como siempre, a Cerveza del Mediterráneo, siempre tenemos ese momento estrella. Y ese momento estrella llegará también el sábado a partir de las 9 de la noche, ese partido amistoso, el segundo de la temporada que el Español juega en la Nova Creuata frente al Centro de Sports Sabadell. Y por supuesto, el Español ganará y brindaremos con una estrella. Estrella Damm, la Cerveza del Mediterráneo, y hay que ser positivo, José Luis.
Don, siguen positivos. Gracias, Javier. Fins demà.
Hasta mañana.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
I tanquem els mundials de natació, Elena. Avui pot caure la cinquena.
Sí, per una Carbonell i Marga Crespi en la final de duo lliure, amb aquest ritme de tango arriben terceres per darrere de les russes i les xines. A partir de les 7, doncs, veurem si cau aquesta quinta medalla, la cinquena, per la sincronitzada.
Gràcies, Elena. Recordar, Javier Illana, plataforma, salts 3 metres, amb la vuitena nota, entra a la finalíssima. Ens quedem sense temps per parlar amb l'Andrés Jiménez, però el Barça de bàsquet està pendent de la decisió que avui han de prendre els Milwaukee Bucks respecte a la figura de Gustavo Ayón. Si se'l queda, no passarà res. Si Milwaukee talla Gustavo Ayón, sí que es convertiria en jugador del Barça. Nosaltres ho deixem aquí. Més esports en aquesta casa, on arribi un quart de 8 de la tarda. Gràcies, adéu-siau, bona tarda, i els butlletins horaris. Per cert. We'll be right back.